La Lliga ACB entre el Joventut i el Barça. Els verdinegres, que han estat capaços de guanyar un partit al Palau, s'encomanen a la seva afició. El partit serà a les 9 de la nit i divendres serà el tercer, quart partit a Badalona. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. Els títols socials de transport de l'àrea metropolitana ampliaran el seu ús als municipis de la segona corona metropolitana a partir del 13 de juny. Això vol dir que les persones usuàries de la T Rosa o del passi metropolità d'acompanyant podran fer servir aquests títols de transport per moure's entre municipis de la primera i la segona corona metropolitana indistintament. Ara ho expliquem en detall. Abans, la resta de titulars amb Sara Cabrera. Des d'avui es pot sol·licitar el bo jove per pagar el lloguer. Són 250 euros mensuals durant 2 anys.
La Generalitat resoldrà les peticions per ordre de presentació fins que s'esgotin els diners disponibles. La Regidoria d'Habitatge Social dona suport en els tràmits en cas que calgui.
L'alumnat de carrosseria dels Salesians ha preparat una furgoneta per enviar-la al Sàhara.
El vehicle anirà carregat d'ajuda humanitària a la pròxima expedició de l'ONG Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara.
Torna a la festa anual de l'Associació de Bombers Voluntaris de Sant Vicenç dels Horts.
Diumenge faran portes obertes a la nau de la Masia de Can Coll per mostrar la tasca del cos de bombers vicentí. En aquest informatiu ens explicaran com afronten la temporada d'estiu i el risc d'incendi.
I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Els núvols alts i seran bona part del dia i farà que avui tinguem un cel més aviat de caràcter esmorteït, és a dir, que el sol una miqueta més apagat, i sí que ja a partir de mitja tarda podrien arribar a formar-se alguns intervals de núvols. Però tot i això, molts núvols, poca precipitació i calor. I és que de nou avui la temperatura màxima podrà enfilar-se fins als 28, 29, 30 graus cap a l'interior de la zona i rondant els 25, 26 graus cap a la façana litoral. Sí que en alguns punts, com a conseqüència del vent i també de la presència dels núvols, la temperatura màxima pot quedar una miqueta més baixa que la que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dimecres 8 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. Els títols socials de transport de l'àrea metropolitana ampliaran el seu ús als municipis de la segona corona a partir del 13 de juny, dilluns vinent. Això vol dir que les persones usuàries de la T Rosa o del passi metropolità d'acompanyant podran fer servir aquests títols de transport per moure's entre municipis de la primera i la segona corona metropolitana indistintament. A nivell local, la T Rosa i el passi metropolità d'acompanyant es podran fer servir als ferrocarrils i als autobusos interurbans des de Sant Vicenç dels
Les persones empadronades a Sant Vicenç ja es poden beneficiar de la tarifació social metropolitana a la zona tarifària 1 i al Sambibús des del passat mes de març. Ara la novetat és que la validesa d'aquests bitllets s'amplia a la zona tarifària 2 i a tots els transports que es mantenien al marge, és a dir, ferrocarrils i autobusos interurbans. Serà a partir del 13 de juny, segons la previsió que l'àrea metropolitana ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Vicenç. La implantació de la tarifa metropolitana el 2019 va abaratir els desplaçaments amb títols integrats entre municipis de la primera i la segona corona. La van passar a pagar-se tots preu de primera corona. Ara els títols socials queden plenament equiparats i es podran fer servir entre les dues zones a partir de dilluns vinent. Tot i així, hi ha una excepció, la T16, que manté la seva validesa limitada a la zona tarifària on està empadronat l'infant, en el cas de Sant Vicenç dels Horts, la zona 2B. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la MB tenen previst signar properament un conveni per rebaixar l'edat d'accés a la tarifació social metropolitana dels 65 als 60 anys per les persones residents al municipi. El cost d'aquesta mesura serà assumit per l'Ajuntament.
Des d'avui es pot sol·licitar el bo jove per pagar el lloguer. L'ajut és de 250 euros mensuals durant 2 anys per pagar el lloguer per les persones d'entre 18 i 35 anys. El termini per sol·licitar l'ajut acaba divendres 17 de juny. Les peticions es resoldran per ordre de presentació fins que s'esgotin els diners disponibles, així que convé afanyar-se.
Poden accedir al bo jove les persones nascudes a partir del 1987 que tinguin un contracte de lloguer de com a màxim 900 euros en el cas de municipis de l'àrea metropolitana. També s'estableix un límit de renda anual, uns 24.300 euros. La tècnica d'habitatge social de l'Ajuntament, Raquel Puello, repassa la documentació que cal presentar.
Han de tenir fons regular d'ingressos, d'acord? Aquests poden ser de l'any 2020, 2021 o 2022, depenent de quan hagin començat a treballar. L'altra cosa que també tenen que tenir els joves és l'altra de la seguretat social. Això vol dir vida laboral. Sí que és important que hagin treballat, que hagin acreditat els 3 mesos d'antiguitat dins dels 6 anteriors a la sol·licitud. I si és, per exemple, un jove que ha començat a treballar aquest any, la vida laboral haurà de presentar-la juntament amb el contracte de treball, que aquest haurà de ser mínim de 6 mesos, que és el contracte de lloguer o d'habitació o de cessió. L'altra qüestió que han de tenir preparada també són tots els rebuts pagats d'aquest any 2022, des de gener fins ara. L'altre document que també tenen que tenir preparat és el full de transferència bancària. És un model normalitzat que també estarà penjat al nostre web i al web de gencap.cat i l'han de portar al banc perquè els hi segellin. Aquest és el compte corrent on, si els hi atorguen l'ajut, els hi faran la transferència. Aquests documents han d'estar, sobretot molt important, escanejats en format PDF i haurà d'anar un fitxer per cada un d'aquests documents que he indicat.
Les peticions es resoldran per ordre de presentació fins que s'esgoti el finançament disponible, que en el cas de Catalunya és de 30 milions d'euros per aquest any.
Sí que és veritat que partim d'una dotació pressupostària assignada a tota Catalunya molt petita, però bueno, també està previst que es pugui ampliar aquest pressupost, el que ens dona una estimació d'unes 9.000 sol·licituds per tota Catalunya. Clar, la idea de fer aquesta presentació així és perquè aquestes ajudes no van amb concurrència competitiva, és a dir, els primers que vagin presentant l'ajut amb tota la documentació completa seran els que tindran més probabilitats d'accedir-hi.
Les sol·licituds per accedir al bo jove per pagar el lloguer s'han de presentar telemàticament. Tot i això, Puello explica quin suport ofereixen des d'Habitatge Social.
La presentació es podrà fer principalment telemàticament, tot i que si veiessin els joves que es col·lapsa molt la web, que sàpiguen que sempre poden trucar a l'oficina d'habitatge per demanar cita prèvia amb el CIAC i poder presentar-ho presencialment. Sempre tenen el telèfon del 012 de la Generalitat o bé es poden adreçar a la nostra oficina local en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. El telèfon del contacte és el 93-602-9200 o si no també ho poden fer a través que és habitatge@svh.cat.
Recordem que la documentació a presentar per accedir al bo jove per pagar el lloguer és la vida laboral i el contracte en cas de tenir-ne, el full de transferència bancària que el trobaran a web.gencat.cat, el contracte de lloguer o de cessió d'habitatge al nom de la persona que sol·licita l'ajut i també els rebuts de pagament del lloguer dels últims mesos, des de gener fins al juny. El bo jove s'ha de demanar a través del web habitatge.gencat.cat/bojove fins divendres 17 de juny a les 5 de la tarda.
L'empresa Vicentina i Bascular va facturar l'any passat més de 38 milions i mig amb un creixement del 31% respecte a 2020, segons informa la companyia. I Bascular està especialitzada en tecnologia sanitària d'última generació pel tractament de patologies vasculars.
I Bascular compta amb més de 1.500 referències de productes que es fan servir a hospitals d'arreu del món. El seu centre tecnològic, el polígon de les Fallulles, compta amb més de 1.000 metres quadrats de sales i 250 metres quadrats de laboratori. I Vascular preveu ampliar les seves instal·lacions pròximament, de manera que pugui triplicar la superfície actual i multiplicar per 6 la seva producció, per poder seguir subministrant dispositius a nivell mundial.
La influència dels pares i mares en l'adolescència dels fills i com gestionar les emocions són els temes que s'abordaran a la xerrada d'avui del cicle Eduquem en Família. Hi haurà 2 sessions telemàtiques avui i dimecres vinent, 15 de juny. És l'última activitat d'aquest curs del programa Eduquem en Família.
Els tallers se centraran en oferir eines a les famílies per gestionar les situacions de conflicte amb adolescents. S'adreça a famílies amb fills i filles de 12 a 16 anys i anirà a càrrec de l'escriptor i entrenador expert en alt rendiment l'Ajuntament Xesco Espar. Encara podeu inscriure-us a aquestes sessions de l'Eduquem en Família a través del codi QR que trobareu al cartell de l'activitat. Que difícil és fer de pare, que difícil és fer de mare, aquesta tarda i dimecres vinent de 7 a 9.
L'alumnat del cicle de grau mitjà de carrosseria dels Salesians ha preparat una furgoneta per enviar-la al Sàhara. L'entitat Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara omplirà el vehicle de material humanitari en la seva expedició als campaments de refugiats del Tinduf, prevista per finals d'aquest mes.
Han cobert els baixos del vehicle per evitar sotregades al desert, han reparat algunes rascades i hi han posat els vinils amb els logos de l'ONG, l'Ajuntament i de l'Institut. David Borruell és professor del cicle de carrosseria.
A la furgoneta del Sahara se le ha hecho un pulido en todo lo que es la pintura, ya que estaba un poco deteriorada. Después se le han hecho los vinilos del ayuntamiento, de la Asociación Saharaui de San Vicente y de la escuela. Se ha limpiado y se ha entregado para que se la puedan llevar a final de mes al Sahara para hacer transporte.
Aquesta actuació forma part del projecte Innova dels Salesians, una proposta pedagògica perquè l'alumnat de cicles formatius pugui aplicar els coneixements de la formació a alguna necessitat real d'empreses i entitats de l'entorn. En aquest cas, el director de l'Institut, Xavi Somoza, assegura que opten per projectes i necessitats de caire social.
Estan englobats amb aquest projecte Innova, amb aquests projectes d'innovació, per fer amb entitats i empreses. I consisteix en que els cicles formatius puguin fer tasques o puguin fer projectes amb empreses o entitats que siguin projectes reals. Els nois, les noies que estan fent el cicle formatiu facin un projecte no sobre unes peces que després es valoren i tenen el seu valor pedagògic però que després s'han de llançar o s'han de reciclar, sinó que es puguin fer amb un projecte real. A nivell de Salesians intentem dotar aquests projectes d'una vessant més social, és a dir, que no siguin directament amb relacionats amb empreses, sinó que siguin en entitats, sobretot amb entitats socials, entitats sense ànim de lucre, per donar-li un valor afegit. Per això participar en aquests dos vehicles de l'entitat de Sant Vicenç dels Horts pel Sàhara. L'any passat, per exemple, també vam adequar un vehicle per l'ADF, per l'Associació de Defensa Forestal d'aquí de Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres, l'alumnat del cicle de carrosseria, en aquell cas va ser una pintura integral del vehicle i una adequació de tota la carrosseria que estava força malmesa.
És la segona vegada que l'alumnat de l'Institut col·labora amb l'ONG Vicentina. Fa dos anys, els nois i noies del cicle de carrosseria ja van habilitar una caravana per Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara. És previst que la furgoneta que han habilitat aquest any arribi als campaments del Sàhara a finals de juny.
La Vinyala i Poble Nou es preparen per les festes del barri aquest cap de setmana i aquest matí han començat les primeres restriccions al trànsit de vehicles.
Els carrers Mestre Pérez Moya, Marinada i Vinyala fins al carrer Doctor Ferran estaran tallats al trànsit fins dilluns a la una, segons la previsió de l'Ajuntament. Durant aquest temps també s'hi prohibeix l'estacionament de vehicles. Es garanteix l'accés als carrers Vinyala i Doctor Ferran des de la plaça Carme Llinàs i el carrer Vinyala s'habilita amb doble sentit de circulació. L'itinerari alternatiu pels vehicles és pels carrers Sant Josep, Claverol, Abadesa Reverter i La Unitat. El transport públic no es veu afectat per les festes de la Vinyala i Poble Nou.
Ferrocarrils ha començat els treballs previs per fer obres al túnel de la línia Llobregat-Anoia, als dos extrems de l'estació de l'Hospitalet Avinguda Carrilet. L'actuació consisteix en la construcció d'una nova contravolta i la instal·lació de noves vies en placa formigonada, en dos trams d'uns 200 metres cadascun als extrems de l'estació, igual que es va fer l'any passat entre les estacions d'Almeda i Cornellà-Riera.
Els treballs tenen un import aproximat de 4,4 milions d'euros. Se centraran en la reparació de l'antiga contravolta i la construcció d'una nova contravolta fixada a l'actual i a les pantalles del túnel. També se substitueix l'actual via amb balast per una via amb placa formigonada que, segons diu Ferrocarrils, aporta major fiabilitat al servei i necessita menys manteniment. Una part de les obres es farà en horari nocturn i la resta a l'agost en vies úniques temporals entre les estacions de Sant Josep i Almeda. La mateixa intervenció es va fer l'any passat entre les estacions d'Almeda i Cornellà-Riera, diu la companyia, que els resultats han estat satisfactoris perquè s'han minimitzat les filtracions d'aigua al túnel.
L'Associació de Bombers Voluntaris de Sant Vicenç dels Horts obrirà aquest diumenge les portes de la nau de la Masia de Can Coll en una jornada festiva per mostrar la tasca del cos de bombers vicentí. Les ja tradicionals jornades de portes obertes coincideixen amb l'inici de l'estiu, una època especialment intensa pels bombers.
De tot plegat, en parlem amb Francesc Castells, bomber voluntari de Sant Vicenç dels Horts. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què heu preparat per la festa de diumenge?
Bé, doncs la idea és seguir la mateixa línia dels últims anys, que era un format que a nosaltres ens agradava i els inputs que ens han anat arribant també ens deien que a la gent li agradava. Doncs bé, l'eix principal serà activitats infantils per tota la família. Hi haurà des d'activitats per dibuixar o pintar, es podrà pujar un camió de bombers i fer fotos i tal. I després també hi ha la part de les exhibicions. Dir que hi ha hagut una exhibició que al final ens ha fallat, que és la dels drons, que per un tema de permisos no podran volar, i estem intentant a veure si podem substituir-la per una exhibició que hem fet cada any, que aquest any vam dir, va, mira, els deixem descansar, que és l'exhibició dels gossos, i estem en contacte amb la unitat canina a veure si al final podran venir aquest diumenge i fer una exhibició. Hi haurà una exhibició escarceració, simularem un accident de trànsit i els bombers doncs aniran, tallaran el cotxe per poder extreure una víctima, i després una exhibició de rescat urbà. Els bombers baixaran amb cordes i rescataran una víctima que s'ha quedat penjada a mitja alçada.
Fins a quin punt serveixen aquestes festes o jornades de portes obertes perquè precisament la ciutadania conegui la vostra tasca?
La part de les exhibicions no deixa de ser doncs visualitzar les tasques que podem arribar a fer als bombers. Doncs si fem una exhibició d'una escarceració, doncs que la gent conductora de vehicles vegi que realment està conduint una màquina de matar, depèn de com s'utilitzi, per tant que s'ha de conscienciar que hem de conduir amb precaució, respectant les normes i tal, perquè si no, doncs potser ho hauran de viure en pròpies carns. El tema d'una escarceració d'un cotxe és una situació que viure-ho com a exhibició està molt bé, però com a víctima doncs no deixa de ser una situació molt estressant. El tema aquest de la conscienciació, digue-li subliminal potser, perquè no fem una tasca, no ho especifiquem, però sí que la gent veure el que suposa doncs això, tenir un accident de trànsit i tal, i després doncs el tema de la conscienciació amb la canalla, amb els infants, quan venen i pugen al camió, doncs moltes vegades t'acaben preguntant coses sobre incendis, sobre focs, sobre i què feu els bombers, doncs no deixa d'haver-hi aquesta conscienciació, aquesta divulgació de manera informal, però que creiem que acaba arribant, que acaba calant.
Perquè fins a quin punt és determinant que la ciutadania, diguem, col·labori en aquesta part prèvia, potser, no?, en la prevenció?
Al cap i a la fi, el cos de bombers penja de la Generalitat, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Llavors, sí que és una tasca molt visible, la dels bombers, apagant un foc, salvant vides, però realment es podrien evitar moltes vegades si es fa una prevenció. Ara s'acosta Sant Joan, època forta per nosaltres, bàsicament perquè moltes vegades canalla llencen un petard a dins d'un contenidor perquè fa més soroll, perquè ressona i tal, però si és un contenidor de paper, per exemple, doncs pot ser que aquestes mínimes guspires del petard acabin incendiant el contenidor. I si al costat del contenidor hi ha un vehicle, doncs pot ser que acabi agafant també el vehicle. Tot el que sigui conscienciar a la població, això, la prevenció, doncs és evitar un mal major, evitar que aquesta persona que ha llançat un petard doncs que es pugui acabar fent mal, que es pugui cremar, o que... I llavors tot el que sigui aquesta prevenció evitarà que nosaltres haguem d'intervenir i que hi hagi una víctima, algú que ho pugui estar passant malament.
Fins ara parlàvem d'aquesta part de prevenció que moltes vegades doncs és més important, però també la vostra tasca és actuar quan malauradament es dona doncs un foc, un incendi. Ahir precisament Sant Vicenç dels Horts va viure un petit ensurt, tot apunta a que un petard va provocar foc a uns matolls a l'entorn del Parc del Pigrós, entre el carrer de Ciudad Real i el camí de la Font de Sant Josep. Bombers voluntaris, com hi vau intervenir? En què va consistir la vostra doncs col·laboració per intentar les conseqüències d'aquest petit foc fossin les mínimes possibles?
Al cap i a la fi, tothom anem a una en aquell mateix moment, des dels bombers de Sant Feliu, bombers de Sant Vicenç, ADFs, tothom qui pot, en aquell moment la tasca principal és l'extinció de l'incendi. Llavors, és això, tothom anem a una, treballant en això, coordinar-nos. Qui està en punta de llança, que li diem, que és qui està tirant l'aigua, doncs si no té al darrere un camió amb aigua i aquest camió amb aigua no té un altre vehicle que li porti més aigua si li fa falta, doncs al cap i al fi acaba sent una cadena on tothom hi té un paper important.
El 15 de juny precisament comença el període del risc d'incendi. Com esteu preparant aquesta campanya per l'estiu, que com bé avançaves, Francesc, doncs és un període per vosaltres intens, fort, perquè és quan s'acostumen a donar la majoria dels incendis.
Doncs sí que és cert que comença, que s'ha de posar una data, llavors comença el dia 15 de juny, però sí que s'està parlant i ja s'està veient que aquest any doncs ha començat abans aquesta campanya d'estiu, campanya forestal, perquè amb les temperatures que hi ha hagut aquestes setmanes i la quantitat d'incendis forestals que han anat sortint, doncs està vist que això del canvi climàtic doncs està afectant clarament. El que es fa a nivell de campanya forestal doncs és que, a part dels parcs de funcionaris que estan 24 hores oberts, i els parcs de voluntaris que no sempre estem oberts, no estem les 24 hores oberts, depèn de la nostra feina, que nosaltres tenim una altra feina a part de bombers. Doncs, en funció de les nostres disponibilitats, podem anar obrir no d'això. Sí que és cert que a l'estiu ens intentem coordinar entre nosaltres per intentar obrir tots els dies que podem, per fer un extra, un suport, i així poder dotar de més personal i més vehicles a les guàrdies pròpiament de cada dia, per si hi hagués algun incendi, doncs poder anar el més ràpid possible, activar-nos el més ràpid possible i anar cap allà. Principalment és això. Després tot acaba sent molt improvisació en funció de on surten els focs, quins vehicles desplacen, què queda més descobert, doncs llavors cobrim nosaltres, però sí, bàsicament la campanya el que consisteix és en això, en obrir el màxim d'hores possibles als parcs i poder cobrir amb el màxim de gent possible per si hi ha qualsevol servei, donar la màxima resposta i el més ràpid possible.
I amb quins recursos compteu aquest any per donar la millor resposta possible durant aquest període del risc d'incendi?
Doncs nosaltres en el parc disposem de dos vehicles, un vehicle que és el de la Generalitat i l'altre que és el que va comprar l'Ajuntament, que ens el va cedir a bombers voluntaris. Llavors disposem d'aquests dos vehicles, més un vehicle lleuger que en cas de necessitar disponibilitat de desplaçar personal només per fer relleus o per fer el que sigui, doncs disposem d'aquests tres vehicles. A més, el parc ara mateix consta de 31 bombers voluntaris adscrits al parc de Sant Vicenç. Ens organitzem per tenir el màxim de disponibilitat possible, per tant, doncs això, aquests 31 bombers cobrint el màxim d'hores possibles per tal de tenir el màxim de això, personal per cobrir els serveis i molta aigua.
Parlem també de Sant Joan, comentàvem, s'acosta la revetlla, la tenim a tocar. No volem desaprofitar l'ocasió també per enviar doncs consells, recomanacions, que és el principal que ha de tenir en compte doncs la ciutadania per manipular, diguem, pirotècnia d'una manera segura.
A part de les instruccions pròpiament de cada tipologia de pirotècnia, per temes de seguretat i salut física, doncs a nivell de risc d'incendis, sobretot doncs, s'ha de tenir en compte tot el que són com una espècie de globus aerostàtics que es posa una flama i queda molt maco perquè surt volant i això, doncs, això per exemple, surt volant però no saps on acaba anant a parar. Per tant, si acaben anant a parar al mig d'un bosc, tens un incendi assegurat. Tot el tema de coets, doncs s'ha de vigilar quins coets són, cap a on es llencen, no es poden llançar allò enfocats cap al bosc perquè també hi ha un alt risc d'incendis. Els petards que tirem, que llancem així més petitons, doncs la canalla a vegades els hi fa molta gràcia llançar-lo dins d'un contenidor perquè ressona, fa més soroll i d'això, però clar, el contenidor aquest, si té alguna matèria, algun contingut a dins, doncs pot ser que acabi sent un foc. sobretot és això, el conscienciar la gent de estar molt bé llançar pirotècnia, cadascú que llenci el que més li agradi i tal, però sempre s'ha de fer amb precaució, això, mirant l'entorn.
Acabem com hem començat, parlem de la festa dels bombers voluntaris d'aquest diumenge. Com animaries qui ens pugui estar escoltant, doncs, perquè es passi per la vostra nau per viure aquesta jornada festiva amb vosaltres?
Animaria la gent a venir en el sentit de, doncs, hem passat un confinament, hem passat molt de temps tancats a casa, doncs, una manera de sortir, oferim activitats en família, exhibicions, hi haurà una festa d'espuma, que abans no ho he comentat, acabem, sí, una festa d'espuma feta per nosaltres mateixos i tal, doncs no deixa de ser una activitat lúdica, una activitat on tampoc t'exigeix molt de pensar, molt d'això, és anar a gaudir del que organitzem els bombers voluntaris d'aquí Sant Vicenç, és simplement això. Nosaltres hi posem molta voluntat perquè a la gent li agradi, que vinguin a disfrutar-ho sense ni de mal de caps ni d'haver-se de plantejar què fem o què d'això. Nosaltres els hi organitzem tot.
Doncs aquesta festa dels bombers voluntaris de Sant Vicenç dels Horts serà diumenge a partir de les 10 a la nau entre el carrer de Sant Joan i la masia de Can Coll. Francesc Castells, bomber voluntari de Sant Vicenç dels Horts, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Club Vicentí Taekwondo EUYAM ha tornat del Campionat d'Espanya amb una desena de medalles. La competició es va celebrar a Almeria a finals de maig.
Ainara Tencia es va endur la medalla d'or a la modalitat de tècniques especials de salt i tres de plata a formes individual, sparring i open sparring. Per la seva part, Lucas Tobar va aconseguir dues medalles de plata tècnica de trencament i formes individual i una de bronze sparring. Per últim, David Carmona es va endur la medalla de bronze a la modalitat d'open sparring. A cinturó de color, Òscar Moreno va aconseguir la segona posició a formes individual i la tercera a sparring. El Campionat d'Espanya de Taekwondo es va celebrar a Almeria del 27 al 29 de maig.
El projecte Fem un podcast de l'Institut Gabriela Mistral ens porta avui a parlar de poesia amb la Mariana i la Paula, alumnes de segon d'ESO.
Hola, ens diem Mariana i Paula, i avui us presentarem el Dia Mundial de la Poesia.
El Dia Mundial de la Poesia és un dia important pels poetes. El 21 de març es celebra el Dia Mundial de la Poesia, que qualsevol persona de tot el món pot participar.
El Dia Mundial de la Poesia va ser proposat el 1998 per l'organització UNESCO. La cultura mundial es realitza en capitals importants del món, com París, Amsterdam, Berlín i Bogotà.
És un dia molt especial pels poetes i gent que li fascina la poesia. L'objectiu és donar suport a la diversitat lingüística a partir de l'expressió poètica, ja que pot ser de diversos temes amb l'objectiu del fet que els versos rimin. Uns dels poetes més coneguts són Elegia de Miguel Hernández, Tu me quieres blanca de Alfonso Storni,
Gacela de la terrible presencia de Federico García Lorca, Me gusta cuando callas de Pablo Neruda, Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo. Y uns dels poetes més importants són William Shakespeare, Charles Bukowski, Federico García Lorca, Walt Whitman,
Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Pablo de Neruda. Fins aquí s'acaba el nostre comunicat. Espero que us hagi interessat.
Adeu.
Adeu. Hola, avui estem amb la Txell García, la nostra tutora, que el dia d'avui li farem unes preguntes. Com estàs, Txell?
Hola, bon dia. Doncs estic molt bé ara que estic aquí amb vosaltres.
Doncs comencem a les preguntes.
Per què vas decidir ser professora?
Perquè m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt que la gent sàpiga moltes coses.
El teu principal defecte?
El meu principal defecte? Que vull que surtin les coses molt bé i no sempre surten bé.
Quina virtut desitjaries posseir?
La virtut que m'agradaria posseir és arribar a tothom que em necessiti. Poder arribar a tot.
Quan els teus alumnes et diuen un problema, és fàcil solucionar-lo?
Depèn del problema.
El teu ideal de felicitat?
El meu ideal de felicitat és quan estic amb tots vosaltres i estem tots molt bé.
Què no suportes dels altres?
No suporto la intransigència, em costa molt.
Quin és el teu músic favorit?
El meu músic favorit? En tinc molts de favorits, és que són molts estils diferents.
En quin país desitjaries viure?
Aquí. aquí.
És difícil aguantar els teus alumnes?
Hi ha dies que sí. Normalment no, però hi ha dies que sí.
Si pogués complir un desig, què seria?
Un desig... Doncs m'agradaria que tothom comprengués a tothom.
Què penses sobre el que està passant amb els interins? Creus que et faran fora?
És molt probable. Els interins portem molts anys treballant i el govern ha decidit que no volen pagar tantes antiguitats i tantes coses i ens volen fotre fora. Bueno, ja veurem què passa. Ja veurem què passa. Lluitarem perquè això no passi.
Molt bé. Gràcies, Txell, per estar aquí i per contestar les nostres preguntes.
Adeu.
Adeu. Moltes gràcies.
Sant Vicenç del dia.
Doncs fins aquí el Sant Vicenç al dia. Més informació local demà a partir de la una i ara us deixem amb Eureka, el podcast de l'Any Europeu de la Joventut.
Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea.
Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea ofert pel Diari de Barcelona i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Jo sóc la Judit i en aquest segon programa m'acompanya en Pau. Avui, 17 de maig, és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i per això us parlarem de com la Unió Europea vetlla per reduir la discriminació contra les persones del col·lectiu.
Hola, Judit. Recordem que avui se celebra el Dia contra la LGTBI-fòbia perquè va ser el dia en què l'OMS, el 1990, va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. En aquesta línia, la Unió Europea treballa per combatre l'homofòbia i la discriminació en tots els àmbits i en tots els països, ja que volen promoure i fer complir els drets de les persones LGTBI. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presentava així el seu compromís el 2020.
I will not rest when it comes to building a union of equality. A union where you can be who you are and love who you want without fear and recrimination. Because being yourself is not your ideology. It is your identity. And no one can ever take it away.
Seguint les paraules de von der Leyen, per tal de construir una unió d'igualtat, la Comissió Europea va adoptar el 2020 l'estratègia d'igualtat LGBTIQ 2020-2025, la primera estratègia de la Comissió sobre la igualtat del col·lectiu. Des del 1999, la Unió Europea disposa de competències per actuar en casos de discriminació per motius d'identitat de gènere o orientació sexual. Des de llavors, s'han anat adoptant a la legislació mesures per ampliar la protecció jurídica i social del col·lectiu.
Dins d'aquesta estratègia hi figuren diverses accions, entre elles protegir contra la discriminació en l'àmbit laboral i garantir la seguretat física de les persones LGTBI. En aquest sentit, la Comissió Europea ha impulsat una iniciativa per incloure els delictes d'odi en el llistat de crims de la UE.
Eureka, una mirada jove a la Unió Europea.
Una altra de les accions que impulsa la Unió Europea és ajudar a finançar organitzacions LGTBI que lluiten per promoure canvis positius en la societat. És el cas d'ICLIO, l'organització de joves i estudiants del col·lectiu més gran del món, que compta amb més de 100 organitzacions en 40 països diferents.
La seva tasca se centra en formar activistes LGTBI, crear informes sobre la comunitat en l'àmbit de l'educació, incrementar la visibilitat de les diverses orientacions sexuals i identitats de gènere.
Parlem amb Rubén Ávila, la persona que coordina l'àrea política i de recerca d'ICLIO.
Hola, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Rubén, quina és la situació dels drets LGTBI a la Unió Europea?
Sí, bé, doncs jo diria que la situació depèn molt del país. Fa uns dies totes les organitzacions europees que fem una revisió de les legislacions i polítiques públiques d'igualtat quant als drets de les persones LGBTQI van publicar la nostra recerca, va ser la setmana passada, i aquest any, a diferència de l'anterior, el que hem vist totes les organitzacions és que la situació pel que fa als drets de les persones LGBTQI ha millorat en molts països. Des de la nostra organització estem contentes de veure les mesures que alguns països han posat en marxa, com el reconeixement de la paternitat a les persones trans, la prohibició de practicar mutilació genital a persones intersex, o fins i tot la prohibició de permetre la pràctica d'allò que s'anomena com a teràpies de conversió en alguns països. Però malauradament sí que veiem que aquesta situació no és igual per a tots els països europeus.
I què creus que hauria de fer la Unió Europea per millorar la situació del col·lectiu?
Bé, suposo que un dels papers principals d'Europa és el de mobilitzar els diferents països perquè compleixin amb la seva responsabilitat internacional.